18a sessió del judici del procés, testimoni del número 2 de l'exministre Montoro primer i després dels dos primers agents de la Guàrdia Civil relacionats amb les detencions i els escorcolls al Departament d'Economia a la tardor del 2017. A la sessió d'avui, les acusacions intenten acreditar el delicte de malversació amb aquests testimonis. D'una banda, l'exalcàrrec d'Hisenda, Felipe Martínez Rico, ha admès no tenir proves, però ha deixat entendre que se'ls podria haver passat alguna cosa perquè els controls financers que l'Estat feia sobre els números de la Generalitat no eren absoluts.
Este control que se estableció era perfecto, era inexpugnable, admitía ser burlado.
Estos certificados llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen, que son los propios de estar centrado en una actividad de control financiero y presupuestario. La realidad material es mucho más completa y compleja.
Després han declarat dos guàrdies civils que van ser presents en els escorcolls a la Conselleria d'Economia i Hisenda, al Diplocat o en seus d'Unipost. Un d'ells, que va investigar la publicitat encarregada per la Generalitat, ha dit que la campanya del registre de catalans a l'exterior tenia relació directa amb el referèndum.
És obvio, si aparece el 1 d'octubre, el referèndum i la Generalitat de Catalunya, la campanya de civismo era para potenciar la participació de la gent en el referèndum.
I aquest mateix agent ha certificat que està convençut que el tal Toni, que ha aparegut diverses vegades en el judici, és Antoni Molons, exsecretari de Difusió de la Generalitat.
Què encontraron en el domicilio del señor Molons?
En el registro se encontró la tarjeta SIM y además la cartulina porta tarjeta de ese número.
Del número que les manifestó Enrique Vidal.
Exactamente.
Como que utilizaba el tal Toni para ponerse en contacto con él.
Exactamente.
Y además dice usted que el contrato de la compra de la tarjeta prepago lo fue con... Se proporcionó un nombre distinto, pero el DNI del señor Molons.
Eso es.
I d'altra banda, la gent que va detenir Lluís Salvador assegura que l'exsecretari d'Hisenda va ordenar llançar documentació del seu despatx durant una trucada a la seva secretària.
Entonces el señor Salvador le dice... Entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa de reuniones y tíralas al patio. Ella le dice, ya he cogido algunas, las he metido en la caja de aguas, pero está aquí la Guardia Civil, ya no me da tiempo, y se cuelga el teléfono.
Les defenses, com explicava l'Empar, s'han queixat perquè la Fiscalia ha pogut preguntar per fets que algun dels agents no va viure directament. Per exemple, aquest agent reconeix que aquesta conversa no la va sentir. Quan van anar a casa de Lluís Salvador, els hi va explicar que havia estat parlant amb la seva secretària. I després, a posteriori, van sentir, perquè el telèfon el tenia punxat, aquesta conversa. No sé què us ha semblat la jornada d'avui del judici.
A mi m'ha xocat. Hem sentit dos guardes civils a dos nivells totalment diferents. El primer no només ha dit puede ser, sinó que hi ha hagut un moment màgic també que li demanen ¿cuánto tiempo duró la diligencia? Resposta. El tiempo es relativo.
Sí, sí.
I aquí m'ha deixat... I l'he vist un tio, he de dir, molt poc nivell. Molt poc nivell. En canvi, el segon, he de dir el contrari. Totes les dades les tenia. Ha posat molt nervioses a les defenses en el tema de la malversació. Per mi, diguem que és... Ha sigut una sorpresa veure dos agents de la policia amb uns nivells tan dispars. I sí que entenc una mica les defenses, eh? És a dir, que et trobis en el judici que per primer cop saps de què va el tema amb aquella gent davant, mentre que les acusacions ho fa mesos que se la preparen.
Perquè recordem que és aquella part que està investigada pel jutjat número 13 i que, per tant, aquella documentació, com que la té el jutjat 13, disposa d'ella la fiscalia, però no les defenses. És un dels arguments que les defenses han utilitzat per queixar-se, perquè s'estan acceptant tota una sèrie de coses que només una part coneix i que l'altra part no coneix, i no podem preparar els interrogatoris perquè no tenim tota la informació, no sabem què ens hi trobarem, perquè aquesta investigació del jutjat número 13 només la coneix la fiscalia, no la coneixen les defenses.
I, per tant, en aquests moments que s'està fent aquest programa, els advocats estan preparant la defensa. I és el temps que tindran. I això sí que ho trobo greu, la veritat.
Jo estic d'acord amb que és evident que si no hi ha tota la informació és difícil i per tant, et deixa amb una postura d'indefensió respecte al que s'està aportant. També és veritat que... alguns dels advocats que estan a la causa al Tribunal Suprem també estan en el 13 i, per tant, tenien informació sobre... Aquesta informació sí que la tenia. I, en tot cas, jo, pel que tinc entès, sí que es podia demanar còpia. Això no treu que, evidentment, la Fiscalia de per se ja la tenia i els advocats havien de fer el gest burocràtic de demanar-ho per poder-ho tenir informació, perquè sí que si ho demanaven en tenia. Jo estic d'acord amb el que deia a l'Andreu, de que avui hem tingut dos perfils de la Guàrdia Civil doncs absolutament antagònics i que un ha sigut una mica, a mi em sonava doncs passava per aquí, era com un bufón de que pues, puede ser, no puede ser aquesta de que el tiempo relativo també a tots ens ha deixat, com, bueno, perdona, que ens està explicant. I després també feia contrapreguntes, és a dir, quan l'advocat de Junqueras i Romeva li preguntava, deia, ¿y esto por qué lo...? Perdoni, vostè...
Marchena l'ha esbroncat.
Sí, Marchena
l'ha
renyat, però en tot cas, el desenvolupament de la prova, el fet d'analitzar cada dia el judici ens dona una tertúlia molt pintoresca. Per què? Perquè doncs, cada personatge respon a un caràcter, a una professionalitat determinada, i per tant va aportant el molt o poc que sap en funció de les seves característiques. I també la defensa va utilitzant això d'una manera o d'una altra. Jo vull aprofitar per dir, l'altre dia quan es qüestionava la pregunta darrere de Marchena a Trapero, quan es diu si tenia dret o no tenia dret, que es veu que legalment sí que tenia dret, una altra cosa és que sigui un fet habitual o no dins d'un judici, jo crec que el que ens estarà passant és que en funció de les respostes que ens donin les persones que estan allà intervinguent, ens agradarà més o no. La pregunta de Marchena era procedent o no procedent en funció de la resposta que va donar Trapero. No ha agradat la resposta de Trapero en un sector, per tant, és absolutament improcedent. Probablement, si Marchena hagués fet aquesta mateixa pregunta i la resposta hagués sigut d'acord amb les tesis de la defensa, en un sector de la població li hagués agradat la Mar. Per tant, cada individu vehicula les coses en funció de el que li interessa en el seu moment posar sobre la taula. I jo crec que els testimonis també ho estan fent.
Avui el que sí que s'ha vist ja és com la... tot tomba ja cap al delicte de malversació, no? Perquè també quan la pregunta de la Consuelo Madrigal i diu és un sistema perfecte i inexpugnable, què has de dir? Sí, o sigui, has de dir que no, perquè o sigui, això sembla que és una cosa ja divina, no? Aleshores, està obrint molt bé, diguéssim, aquest forat cap allà, no? Jo suposo que amb els guàrdies civils, jo crec que el primer no era tant nivell intel·lectual molt diferent de l'altre, sinó xuleria de que a mi no me hagas aquestes preguntes. O sigui, és tota l'estona de... se sent a la defensiva perquè no entén que hagi de contestar a segons qui, no?
Però això és un exercici habitual, eh? És a dir, en qualsevol judici, tots els informes de la Guàrdia Civil o Mossos d'Esquadra entren en un debat, en un judici penal, és a dir, es qüestionen, per què? Per part de la defensa o de l'acusació en funció de quins siguin els interessos uns i els altres. És a dir, jo, una altra cosa és que a nivell personal aquest senyor sigui com sigui, però que això en un judici penal, els informes pericials de la policia, els informes de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional o els Mossos d'Esquadra, quan entren en contradicció amb els interessos de la defensa, són qüestionats. Segur,
saps
això és exercici habitual.
En aquest judici el que sembla, jo no m'imagino que sigui així en gaire judicis, el que sembla és que el punt de partida, que haurien de ser els informes policials, són aquí la prova. No, és a dir, que i aquesta és la diferència, saps? Perquè tu t'imagines que, no, mira, investiga'm això, el policia és els ulls del jutge, perquè naturalment el jutge no pot anar a cada investigació del món, per tant el policia ha de ser... perquè se li dona una veracitat que no se li dona a un ciutadà com ara nosaltres, no? Com en els accidents de trànsit, per exemple, no? Llavors, t'imagines que aquests informes aquí són... l'única cosa que hi ha i l'acabar a missa. I aquesta és potser la sensació que tenim, no?
Jo penso que el que ha d'acabar passant en el judici és que si alguns informes de la policia no són objectius, quedi reflectit i quedi clar. Perquè hi ha hagut alguna pregunta que també han fet avui que a mi em semblava que donava... que la resposta del policia deixava entredit de la seva objectivitat. Per tant, això, una vegada es queda sobre la taula i queda...
Per exemple, te'n recordes?
Mira, ha quedat molt clar en el moment en què li demanen, perquè el primer guàrdia civil ha estat l'encarregat de fer els informes en vídeo del que va passar el 20 de setembre.
Ah,
i quan li han demanat quantes hores de vídeo hi ha, no, moltes hores, i com ha triat unes imatges i no unes altres, o les que a mi em van semblar significatives. Va posar les actuacions musicals? No, home, no. Com ens ha posat?
Exacte,
musical? Una actuació musical no és significativa. I què és significatiu? El setge.
Yeah.
És a dir, quan agafes aquelles imatges pots quedar-te en el que va passar a la porta i en la gent que potser no volia deixar sortir la comitiva judicial, o posar-te en la gent festiva, que estava amb les mans aixecades i sentint la gent cantar. Si mires a una banda, et semblarà que només hi ha festa, si mires a l'altra, et semblarà que només hi havia un control de la porta. Per tant, depèn de com ho miris, això és el que sempre es diu quan es fa, o per exemple, una de les queixes dels observadors internacionals en aquest judici, de dir, no volem veure-ho per televisió, sinó que volem estar allà en directe, perquè per televisió hi ha algú que et dirigeix la mirada cap a una banda o cap a una altra. Va ser igual en els partits de futbol, que tu mires una acció que et tria el realitzador, no la que tu voldries triar si estiguessis en el camp. I aquí també passa, aquest guàrdia civil va editar les imatges segons els temes que a ell li interessaven més, que tots poden ser correctes o incorrectes.
Sí, sí. És que, a més, els informes de la policia són, es contemplen com a atestat, no com a prova. No sé que la policia fos testimoni d'un fet determinat i, per tant, allò que ell expliqués és testimoni d'un fet determinat. Però si no, són atestats que expliquen un relat determinat. I jo sí que, quan estava escoltant, no l'he sentit tot, però aquest tall sí que l'he sentit, que deia això, no?, que quan va fer el tall d'aquelles imatges, doncs va seleccionar, doncs, bueno, doncs això...
El que a ell li va semblar més interessant.
Això segurament, en l'anàlisi de la prova que faci el tribunal, es tindrà en compte que aquest senyor ha dit que va fer la selecció en funció dels seus allò que considerava ell que era més important. En tant que és un atestat i en tant que ja la prova ja se la reflexionarà en el propi tribunal.
Sobre això vull sentir dues respostes que avui li ha donat el jutge Baltasar Garzón a la Mònica Terribas, avui al matí de Catalunya Ràdio. Ha passat pel programa i com a advocat pels drets humans ha parlat d'alguns aspectes del judici que no li semblen bé. Per exemple, creu Baltasar Garzón que en aquest judici no s'està respectant el dret de defensa.
El tribunal, a través de su portavoz, el presidente Manuel Marchena, ha decidido que cuando se pregunta solo se puede repreguntar sobre lo que ya ha declarado previamente a propuesta de la parte proponente. Yo creo que eso no es correcto y que puede afectar de alguna manera al derecho de defensa.
I una mica en línia del que estava explicant ara la Isabel, de que no es puguin veure els vídeos mentre s'està sentint els testimonis, a Baltasar Garzón, perquè li deia Salvador ara, a Baltasar Garzón li sembla insòlid que no es puguin veure els vídeos durant l'interrogatori dels testimonis i que calgui esperar a quan arribi el moment de veure les proves documentals.
Si estamos en la prueba testifical sobre el vídeo, se le puede preguntar a los testigos o a los propios acusados para que digan ¿Qué significan estas imágenes? ¿Dónde estaba usted en este momento? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué opinó? ¿Qué oyó? ¿Qué dijeron? Claro. ¿Cómo se tomaron? En fin, hay un discurso que no lo vamos a tener, solo vamos a ver esas imágenes y la valoración que los abogados, los fiscales y el tribunal le dé.
I això que explicava la Isabel, que passarà amb setmanes de diferència, avui hem sentit el policia encarregat de triar les imatges i d'aquí uns mesos es veuran les imatges, si es fés tot el mateix dia se li podria preguntar, escolti'm, aquí per què tria aquestes imatges i no unes altres? I ell donaria les seves explicacions, les seves raons. En canvi, això no es podrà fer perquè quan es vegi el vídeo no hi serà el testimoni.
Jo només vull recordar que probablement aquest anàlisi que fa ara Garzón doncs té raó jurídica i per tant jo no sóc advocat i no em posaria, només vull recordar que en Garzón va ser inhabilitat per precisament no respectar el dret de defensa perquè va ordenar gravar les converses entre un advocat amb el seu pres i que el Tribunal Suprem el va inhabilitar. Per tant, està molt bé que es doni lliçons, però que lliçons les justes, és a dir que tot i que doncs, en aquest anàlisi segurament jurídicament té raó, recordem que el dret de defensa, el primer que no va respectar el dret de defensa va ser el senyor Baltasar Garzón.
Ha evolucionat moltíssim, perquè si el sents quan parlàvem fa no gaire el vam entrevistar també i la posició que té ara tan crítica amb l'Audiència Nacional i les retallades a la llibertat d'expressió, doncs li dèiem, te'n recordes del 92 que passaven coses? I és una evolució del personatge.
No recordo, falla com els alguns testimonis, no m'acordo.
El tiempo es relativo.
Insistint en això, hi ha gent que precisament demanaria que durant el judici s'insistís més en temes com aquest. És a dir, en comptes d'intentar demostrar que ets innocent i que no va haver-hi violència, intentar demostrar que el judici és una farsa. Perquè
això són línies de defensa que cada advocat fa la seva i jo aquí assumeixo la meva incapacitat per criticar o donar suport perquè no tinc prou coneixements.
I el que dic és que hi ha altres advocats que el que et diuen això, no obertament, és que, i per què no insisteixen més en això? Perquè una cosa és dir que el judici és una farsa, i l'altra és demostrar-ho, que no és tan fàcil. Has de dedicar temps, has de dedicar estudis, en comptes de triar una línia, que és la que s'ha triat, que és la defensa tècnica, es podria haver triat l'altra.
En uns casos més que en d'altres, eh?
Sí, però jo m'esperava molta més contundència, la veritat. És a dir, si tu no et deixen posar vídeos, en el moment que un poli et diu... Perdó, en el moment que un policia et diu... és que no vam fer càrregues? Home, posa el vídeo de les càrregues. Em segueixes? M'esperava molta més contundència aquí.
Però és que això és un altre format. Això no és un judici. Això és com ho faríem en un programa de tele.
Clar.
I,
les regles del judici són les regles del judici.
Però s'accepten altres proves.
Jo estic segura que s'estan complint escrupolosament i a Estrasburg, quan apel·lem a que aquest judici, doncs anirem a Estrasburg, que ens demostrin i ens diguin que realment doncs, va haver-hi un judici tendenciós i prevaricador, etcètera, etcètera, jo estic segur que l'escrupolositat amb què s'està portant a terme un judici, aquest judici, tindrà problemes a Estrasburg per veure a on hi ha les fissures formals. Una altra cosa és que a nivell emocional o a nivell de contingut ens sembli que és més just o més injust, però els assistents a judicis penals habitualment consideren que hi ha una manera de gestionar el dia a dia del judici que és bastant impecable.
Però el jutge Garzón sí que es queixa de que no s'estigui fent alhora els testimonis amb les proves.
Perquè hi ha proves documentals.
Hi ha experts que consideren que es podria fer. És a dir, jo no ho sé i, per tant, me'n guardo prou de fer afirmacions contundents.
Ensenyen documents. Si ensenyen documents, perquè és el format el que molesta. És a dir, si ensenyen documents de paper, que ja li costa, però els ensenyen, per què no poden ensenyar vídeos? Jo crec que per la contundència terrible de les imatges, perquè davant d'una càrrega policial és molt difícil dir no hubo cargas policiales, la violència fue la justa. És molt difícil, s'ha de ser molt cínic, no. Molt més cínic que els testimonis.
I que justament de cara a Estrasburg, et vol dir, perquè no et vas queixar en el seu moment. Si tu no et queixes, en el moment que passa, que formalment no et deixen veure vídeos, és en aquell moment que t'has de queixar, no després.
És per això que sovint sentim que les defenses, tot i que saben que no tindran èxit, fan una protesta i és allò de que consta en acta. Consta en acta,
su
protesta.
Anar cada cop més. Sí, senyor.
No, i el que està clar és que una cosa és que es pugui fer i l'altra que no es pugui fer. És a dir, una cosa és que normalment, o sigui, que el jutge Marchena tingui la potestat per dir doncs no els veiem, i l'altra que també podria ser que es veiessin. És a dir, que és una decisió del tribunal i amb totes les conseqüències que això impliqui, no? És a dir, que si després Estrasburg considera que el fet de no visionar aquests vídeos pot implicar doncs, una indefensió per part de la defensa, doncs aquí hi haurà l'argumentació.
Passant 6 minuts de 2:15, fem una pausa. A les 4 de la tarda reprendrà el judici, continuaran doncs les declaracions i els testimonis de diferents agents de la Guàrdia Civil que estan previstos per aquesta tarda.